I a aquesta hora del matí us expliquem que hi ha pressió de les entitats ecologistes en contra del gasoducte MidCat. El projecte connectarà Espanya amb França i actualment es troba aturat a Hostalric, des d'on ha de continuar creuant la província. La Diputació de Girona ha aprovat aquesta setmana una moció per rebutjar el projecte. I per parlar d'aquest projecte i conèixer-lo amb una mica més de profunditat, saludem la Bàrbara Schmidt, que és la portaveu d'IAEDEN, Salvem l'Empordà, i de la nova, que és una de les plataformes que estan en contra, ja ho direm bé això, que estan en contra d'aquest gasoducte MidCat. Bàrbara Schmidt, bon dia.
Hola, bon dia.
D'entrada, expliqui'ns una mica en què consisteix aquesta obra, aquesta infraestructura, aquest gasoducte MidCat que està aturat a Hostalric per tota la gent que pugui no conèixer-lo.
Sí, és una mega infraestructura de gas que connectarà, com tu has dit, l'estat espanyol amb França. És un gasoducte de 311 quilòmetres de llargada, bueno, el projecte aquest, que connectarà després amb trams ja existents, un tub d'un metro de diàmetre, i això, evidentment, va sobtar. Això pot fer pensar que l'impacte d'aquesta obra i d'aquesta infraestructura no és gaire greu, però només convido a tothom de mirar les obres que es van fer de Martorell-Hostalric l'any 2010, i com encara es veu una cicatriu que travessa el territori.
Uh-huh.
Bàsicament es tracta d'una infraestructura, nosaltres li diguem que és un projecte cosí germà de la MAS, de la línia de molt alta tensió, però amb gas. És una autopista elèctrica, energètica, el territori no es beneficiarà de res d'aquesta infraestructura, i de moment també la tramitació per part del govern espanyol s'està fent de la mateixa manera que la MAT, amb total, bueno, sense participació ciutadana i amb una tramitació molt poc transparent.
Senyor Smith, qui és l'impulsor d'aquest gasoducte? Qui hi ha al darrere?
I al darrere hi ha Enagás per la banda espanyola i TGS per la part francesa. A la França, de fet, el projecte no es diu MidCat, es diu STEP ara. Són coses que, bueno, noms de projectes que, com que ho fan per trams, tenen diferents noms. La Unió Europea també és un promotor perquè vol finançar amb molts diners públics aquest projecte. Hi ha és un dels projectes d'interès comunitari que està en una llista per aprovar encara, i vol invertir 480 milions d'euros en aquest projecte. I l'estat espanyol hi és més interessat que l'estat francès, s'ha de dir.
Quan es parlen de les conseqüències que té la construcció d'aquest gasoducte, vostè ha parlat fa un moment que encara es pot veure la cicatriu que ha deixat el seu pas pel Vallès. Expliqui'ns com és aquesta cicatriu. Què és el que es pot veure? Què és el que és visible? Què és el que fa que es malmeti el territori?
Sí, per les obres s'obre una franja de 30 metres pel territori, travessant camps, boscos, rieres...
Perdó, de 30 metres d'ample? O
30 metres d'ample per posar aquest tub d'un metro de diàmetre sota terra. Sí.
I per què és tan gran la franja? És una franja de 30 metres per posar un tub d'un metre?
Bueno, jo no soc tècnica, m'imagino que per arribar-hi, per portar-hi les peces del tub, per arribar a la fundària...
Sí, sí, sí.
No sé, és 30 metres, això es pot veure allà al Vallès. No es fa amb gaires miraments, perquè normalment els projectes es fan des de lluny sense conèixer el territori, i llavors els tècnics que arriben amb les màquines, bueno, nosaltres això, els companys del Vallès ens ho han explicat, que es troben pendents importants, es troben rieres que s'han de creuar, i es fa, bueno, en el cas del Vallès el creuament de rieres i rius es va fer fins i tot sense permisos de l'ACA. Per tant, és important que ens conscienciem que no perquè sigui soterrat l'impacte ambiental no sigui greu. Però hi ha moltes altres raons perquè nosaltres pensem que ja no s'hauria d'invertir ni un euro més de diners públics en aquest tipus d'infraestructures.
Sobre aquesta infraestructura, al final és per transportar gas, se suposa que és per abaratir els costos de gas que arriben, en aquest cas, a l'estat espanyol via marítima, gas provinent, per exemple, d'Algèria, que és on hauria d'acabar desembocant aquest gasoducte. Escolti, quina és l'alternativa? Quina és l'alternativa plantejarien vostès a la construcció d'un gasoducte d'aquest tipus?
Evidentment, les energies renovables. Invertir tots aquests diners en energies renovables en lloc de continuar amb el model de combustibles fòssils, perquè recordem que tot i que se'n diu gas natural, el gas natural de natural, bueno, de sostenible no té res, consisteix en més d'un 80% de gas metà, que és molt més agressiu encara que el CO2, i per tant contribueix molt és un gas d'efecte hivernacle i contribueix al canvi climàtic. Per tant, el gas natural sona molt bé, però no és així. El gas provinent del Magreb, d'Algèria sobretot, i altres països del sud, diguéssim, també contribueixen al model extractivista, que estem acostumats, estem exportant els impactes ambientals de l'extracció a altres països, perquè a Algèria el gas ara mateix s'extrau pel fracking, que nosaltres aquí no volem, a França està prohibit,
sí.
Però comprem el gas a Algèria. Sí, el projecte està previst, segons l'estat espanyol, previst per poder portar gas cap al nord. L'altre dia en una reunió amb companys de la banda francesa ens va sorprendre perquè es veu que l'empresa francesa els diu que és per solidaritat amb Espanya, que a Espanya falta gas, per tant s'ha de portar gas del nord al sud. Ja comencem un altre cop amb les mentides i les contradiccions per part dels que defensen aquest projecte.
Sí, ara li anava a dir, hi ha també mobilitzacions a la zona de la Catalunya Nord contra la construcció d'aquest gasoducte, que aquí es diu Midcat, allà es diu Midcat Step. Sobre això li volia preguntar, vostès, com a Salvem l'Empordà, òbviament són contraris a aquesta construcció, hi han diverses entitats, no sé si hi ha alguna espècie de taula o algun procés pel qual totes les entitats i institucions que puguin estar-ne en contra s'articulin i es posin d'acord a l'hora d'emprendre accions.
Sí, nosaltres, de fet, com a IAEN, ens movem dins la plataforma Resposta al Midcat, que és una plataforma de la Catalunya Sud, diguéssim, de diverses entitats. Hi ha els naturalistes de Girona, també hi ha estudiants de la Universitat de Girona, i altres entitats. Hi ha un manifest que persones o entitats s'hi poden adherir. Nosaltres estem movent les mocions que, com has dit, que ha aprovat la Diputació aquesta setmana, que la setmana passada també va aprovar l'Ajuntament de Girona, i al desembre hi ha el Consell Comarcal de la Selva, també. Tot això es pot trobar en una pàgina web que es diu gasoducte.blogspot.com, o també a través del Facebook de la plataforma, a Resposta al Midcat. I també la gent, també estem buscant evidentment activistes, gent voluntària que vulgui ajudar-nos en aquesta lluita, i es poden posar en contacte amb nosaltres també aquí, els informem de les reunions que fem i les accions que fem.
Escolti, sobre aquestes accions, recordem que en el procés de protesta per la construcció de la línia de molt alta tensió, de la MAT, precisament l'entitat de la que vostè és portaveu, Salvem l'Empordà, al final ha estat sancionada, si no recordo malament, ara crec que era amb 15.000 euros, i Salvem l'Empordà ara demana empara a Europa per no haver de fer front a aquesta sanció. Això és així? 17.000 euros, 17.600 euros.
Sí, de fet, ja les hem pagat quasi totes. Aquests 17.000 euros eren per quatre judicis diferents. Tres ja estan pagats, el quart encara estem esperant la taxació, perquè no sabem quan puja encara. Sí, el que volem demanar des de la plataforma, en aquest cas no a la MAT, que també som...
Sí, hem saltat de tema, eh?
Sí, sí. El que volem demanar a Europa és que estudiï aquesta manera de funcionar la justícia espanyola, que les entitats sense ànim de lucre han de pagar taxes i fins i tot es poden condemnar a pagar les costes judicials quan, amb uns processos administratius, vull que estem, no són processos privats, judicis privats, sinó que estem demanant a l'administració pública. Sí, això estem estudiant de com fer-ho arribar a Europa.
En qualsevol cas, el que sí que heu fet ja és, com deia fa un moment, fer front a algunes d'aquestes sancions imposades o aquests pagaments. Tinc entès que ja com a plataforma vau recaptar 19.000 euros dels 17.000 que necessitàveu, per tant, la resposta de la gent ha estat positiva.
Sí, això va ser una campanya increïble l'estiu passat, encara m'emociona quan hi penso. Sí, vam fer una crida quan ens van quan vam saber i reaccionar a la notícia d'aquestes condemnes a pagar les costes. Vam fer una crida pública, vam demanar a tothom d'ajudar-nos a fer-li front i en 3 dies vam recollir 19.000 euros i clar, això ens permet pagar-ho i seguir endavant com a entitat.
Senyora Smith, per acabar, recordem una altra vegada aquest web del qual ens ha parlat, des del que es pot consultar quin és l'estat d'aquesta plataforma que suposa la construcció d'aquest gasoducte del que parlàvem.
Sí, és gasoducte.blogspot.com o si poses al buscador gasoducte Midcat.
Escolti, compren un domini que val 10 euros, home, compren un domini que sigui no el gasoducte i ja està. Què vol dir això de blogspot.com?
Bueno, aquest és un domini que ha reaprofitat de la campanya que va fer del Vallès.
Ja ho veig, ja.
L'any 2010, sí.
Però home, un domini redirigit cap allà, que val 2 duros, i almenys hem de donar una adreça més difícil de memoritzar, home.
Bueno, ja et dic, el buscador, si poses gasoducte Midcat, de seguida surt.
En qualsevol cas, en la notícia que publiquem al nostre web sobre aquesta entrevista també posarem aquesta adreça per qui tingui interès en visitar-la. Bàrbara Smith, portaveu de Salvem l'Empordà, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Vale, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bon dia i sort. Passen 2 minuts de 2:15 del matí.